Molt bon dia. Comencem el quart programa del Parlem de Salut. Parlem de Salut és un programa mensual en el que aprofitem per parlar de diferents temes relacionats amb la salut. Aquest programa el porten sanitaris, sanitàries i treballadors i treballadores dels CAPs de Vilafant i Bàscara, que ens parlaran de temes molt diferents. Avui, concretament, parlarem del tabac. Si en algun programa es generen dubtes o ens podeu traslladar les vostres preguntes amb un missatge de veu, al telèfon 972 54 63 02 i nosaltres us les respondrem abans de començar el següent programa. Avui, per tractar el tema del tabac, comptem amb la infermera referent de tabac del CAP de Vilafant, l'Esther Iglesias. Bon dia, Esther.
Bon dia a tothom.
I jo mateixa, Àngela Blanc, referent de Benestar Emocional Comunitari de Bàscara i Vilafant. Comencem, doncs, pel començament. Esther, què és el tabac i què conté?
El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum, de la família de les solanàcies, i les seves fulles, preparades de diferents maneres, es poden fumar, es poden beure o inclús mastegar. Llavors, elements que formen el tabac n'hi ha molts. Un d'ells molt conegut, com ja sabem, és la nicotina, que és un alcaloide responsable de la major part dels efectes del tabac sobre l'organisme, i aquest és el que provoca la dependència física. La vida mitja de la nicotina a la sang és de menys de 2 hores, i a mesura que se n'en redueix la concentració, doncs apareixen els símptomes que desperten el desig d'haver de fumar un nou cigarret. Llavors tenim els elements irritants, que són unes substàncies que són les responsables de la tos típica de la persona que fuma i de l'estimulació de les glàndules secretores de la mucosa, que són les que alteren el mecanisme de defensa dels pulmons. També tenim els quitrans i els agents cancerígens i, finalment, el monòxid de carboni, que es troba en quantitats molt elevades en el fum del tabac i té una gran afinitat amb l'hemoglobina, la qual cosa pot provocar que disminueixi la capacitat de la sang per transportar l'oxigen. En resum, el tabac és una droga que és legal i que genera dependència amb greus conseqüències per la salut.
I, Esther, quan es considera que una persona és fumadora i quan fumadora passiva?
Les persones fumadores són aquelles que consumeixen tabac, sigui quina sigui la quantitat, sigui d'una a 5 o 20 cigarretes, ja sigui de manera habitual o esporàdica, i llavors ens trobem amb el fumador que és passiu, que és aquella persona que no fuma, però que inhala el fum del tabac de la gent del voltant.
A veure, Esther, així doncs, pots explicar-nos quins són els riscos del tabac sobre la salut?
Sí, el tabac disminueix la capacitat pulmonar i provoca a la llarga malalties respiratòries molt importants, el que coneixem com a HemoPoc. Les persones fumadores són menys resistents a l'exercici físic i es cansen més quan han de fer algun esforç. Llavors, el fumador crònic té una tos típica, que és permanent, i quan pateix alguna infecció respiratòria, ja sigui un refredat, una bronquitis, li és molt més difícil recuperar-se. També cal tenir en compte que el consum del tabac augmenta 12 vegades el risc de tenir càncer de pulmó. Aquest risc es relaciona amb el nombre de cigarretes fumades, l'edat d'inici, les maneres que ha fet per fumar, ¿vale? I, a part del càncer de pulmó, també hi ha més risc de tenir càncer de laringe, de boca o d'esòfag. Llavors, també el tabac és un factor de risc cardiovascular de primer ordre. Una persona que fuma té el doble de possibilitats de poder patir un infart de cor. Llavors també ens trobem les úlceres gàstriques o duodenals, que són unes llaguetes que es fan a la mucosa de l'estómac i el fum no beneficia. I tampoc oblidem el fet de fumar, que és un factor de risc pel risc d'incendis, i sobretot pels boscos.
A més, ens pots dir quins riscos afegits tenim les dones sobre el tabac?
Sí, hi ha riscos afegits importants i ara els explicaré. El consum del tabac té uns riscos, sobretot durant la gestació i l'etapa d'alletament. N'hi ha moltíssims, per exemple, augmenta el risc d'avortament espontani, hi ha un trencament prematur de membranes i llavors provoca que el part sigui prematur, no oblidem la síndrome de la mort sobtada de l'infant, vale? Alteracions en el pes, en la mida del fetus, mares que tenen dificultats per poder quedar-se embarassades, doncs redueix el que és la fecunditat i augmenta també el risc d'embaràs extrauterí. Vale? I a més, amb gent més gran, amb dones en edat amb edat en menopàusia, doncs també l'avança i tot el que és osteoporosis, vale? Amb les conseqüències de risc de fractures. Tot també està relacionat.
Ens has explicat fa un moment la diferència entre fumadors i fumadors passius. Quins riscos hi ha per a aquests fumadors passius?
Com hem dit abans, el tabaquisme passiu no és només una qüestió de respecte i de cortesia per als altres, sinó que representa un risc important per la salut. Les persones adultes sotmeses durant anys al tabac ambiental tenen el doble de possibilitats de patir un càncer de pulmó. En els pacients amb problemes respiratoris i cardíacs, doncs, també pot agreujar el que és el pronòstic i el tractament. En les dones embarassades, el tabac, l'exposició en aquest tabac involuntari, doncs també pot, com dit abans, provocar complicacions durant l'embaràs, vale? I en el desenvolupament del fetus. I en la infància es relaciona amb un risc de mort sobtada de lactant, malalties respiratòries, com per exemple tindríem l'asma, vale? O inclús les infeccions d'oïda, com serien l'otitis.
Ara darrerament, bueno, un temps cap aquí, han aparegut o se sent a parlar de nous estris i, per tant, noves formes de fumar. Ens les pots explicar breument?
Durant les últimes dècades, la indústria del tabac ha provat de desenvolupar productes nous que contribueixen a mantenir el seu guany econòmic, garanteixen incorporar nous addictes a la nicotina, sobretot pels adolescents. Vale? Tindríem ja les cigarretes electròniques, que són uns aparells electrònics en forma de cigarreta i vaporitzen una barreja de nicotina amb substàncies i components químics, vale? Innombrables, i s'utilitzen i s'inhala aquest vapor. Vale? Llavors, tot sovint s'assemblen molt a les cigarretes convencionals, de vegades tenen un atractiu, no? S'assemblen a bolígrafs o llapisos de memòria, i s'utilitzen i la gent inclús no pot donar-se en compte que estan fumant. Vale? Llavors, un altre d'aquests darrers intents ha estat la introducció al mercat del tabac sense combustió, que és un producte a mig camí entre les cigarretes convencionals i les electròniques. Llavors, en resum, amb aquests nous aparells, doncs hi ha una evidència que demostra que no es poden considerar menys perjudicials per a la salut de les persones i tampoc són mètodes eficaços per deixar de fumar. Tot el contrari, el que fa és que inciten a que segueixin fumant més.
Podríem anar resumint dient que una vida saludable és una vida sense tabac. Deixar de fumar és probablement el més important que una persona fumadora pot fer per millorar la seva salut, independentment de l'edat o dels seus antecedents com a fumadora. En deixar de fumar millorarà la salut i la dels que l'envolten. Per cert, si esteu pensant deixar de fumar, enhorabona, heu pres una bona decisió tant per vosaltres com per les persones que us envolten. Ara, Esther, ens explicaràs, crec, uns quants consells pràctics i recursos que poden deixar de fumar. Ens els pots començar a dir, sisplau?
I tant. Cada any, en els centres sanitaris, es du a terme la Setmana Sense Fum, que normalment sol coincidir amb l'última setmana del mes de maig. Aquesta setmana té com a objectiu sensibilitzar les persones sobre els beneficis de respirar en un ambient lliure de fum, prevenir el consum del tabac entre joves i promoure l'abandonament d'aquest hàbit. Abandonar el tabac no és fàcil, però és possible i val la pena. El primer pas per aconseguir-ho és voler fer-ho i demanar ajuda, que pot ser fàcil, o sigui, ens pot facilitar durant tot el procés. En els nostres centres podeu demanar consell amb el vostre equip sanitari de referència i s'individualitzarà cada cas. No oblidem que cada fumador requereix unes necessitats. Llavors, tenim el que es coneix com a teràpia substitutiva de nicotina, que són els xicles, els pegats, els comprimits, que no precisen de recepta mèdica. I si es fan bé, funcionen. I a part, hi ha els tractaments farmacològics que sempre seran pautats per medicina. Recordar, i això és molt important, que són tractaments que estan financiats però que cal seguir uns criteris perquè es pugui entrar en aquest finançament, no és per tothom. Vale? Llavors, per deixar de fumar, la persona ha de proposar-se una data límit, el que coneixem com a dia D. Llavors, a partir d'aquí, podem proposar un programa d'ajuda i fer un seguiment al llarg d'unes setmanes. Vale? Llavors, els beneficis de deixar de fumar n'hi ha moltíssims, però alguns que a mi personalment m'agrada molt comentar a les meves consultes són que als 20 minuts la tensió arterial es normalitza. A les 24 hores es deixa de fer olor a tabac. Entre el segon i el cinquè dia milloren moltíssim l'olfacte i el gust i la nicotina s'elimina del cos. Això és molt important. A partir del tercer dia es respira molt millor i es té més energia i ja a partir dels 3 mesos millora la funció pulmonar. Vale? També m'agrada recordar que en el centre disposem d'aparells que ens permeten poder valorar com estan els pulmons de les persones. Vale? És una tècnica que no és invasiva i tenim dos aparells. El coxímetre, vale? Que mesura la quantitat de monòxid de carboni que hi ha als pulmons, o l'espirometria, que és una prova més específica i llavors podem veure realment com està l'estat d'aquests pulmons. A part de la referència del tabac, també sóc referent d'espirometries i puc dir que a dia d'avui tenim una molt bona accessibilitat al centre per poder realitzar aquesta prova i quan faig aquesta tècnica doncs, intento aprofitar en aquestes visites explicar no, a la gent quins són els beneficis que pot suposar per ells el fet de deixar de fumar.
Ja per anar acabant, una de les principals pors al deixar de fumar és l'augment de pes. Què ens en pots explicar d'això? Què ens en podries dir?
El fet de deixar de fumar implica, com hem dit abans, que millori el gust de l'olfacte, llavors tornen a gaudir plenament del gust als àpats. Això fa que tinguin més gana, això és cert, però també cal recordar que no hi haurà un augment del pes exponencial si duen a terme una alimentació basada en aliments no processats i afegeixen en el seu estil de vida l'activitat física. Recordem i volem insistir que deixar de fumar sempre serà la millor opció.
Doncs molt bé, ens has convençut, Esther, ho deixem aquí. Moltes gràcies per les teves explicacions i, evidentment, animem a l'audiència fumadora a deixar el perniciós hàbit de fumar. Ara és principi d'any i és un bon moment, amb un d'aquests propòsits que ens fem per començar l'any, deixar de fumar és de les millors coses que podem fer. Ja per acomiadar-nos de tots vostès, els donem novament el número de telèfon de contacte per si ens volen deixar algun missatge o pregunta per al proper programa. El telèfon és el 972 54 63 02. Molt bon dia a tothom i gràcies per la seva atenció.
Gràcies.